Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Estan un pare i un fill, culers, veient el partit del Madrid. Marca el Bayern, el fill ho celebra, el pare ni s'immuta i el fill, què et passa, papa? Per què no celebres el gol? I el pare, perquè ja sé com acaba aquesta història. Acaba amb remuntada, el temps d'afegit i amb polèmica arbitral. Remunta el Madrid, arriba la jugada polèmica, la polèmica arbitral, el xaval s'indigna, el pare ni s'immuta. S'espera que xiuli a l'àrbitre al final, apaga la tele i a dormir. El nen se'n va pensant que encara queda la final i el pare és plenament conscient, des del dia del City, que això acaba amb la quinzena. És una història de ficció basada en fets reals. El Real Madrid i el Borussia Dortmund jugaran el dia 1 de juny a Wembley, la final de la Champions. El Real Madrid que va superar el Bayern per 2-1, remuntant amb dos gols de Joselu. Neuer, que venia fent un partit impecable, falla en el gol de l'empat i el partit, perquè no falti de res, que va acabar amb polèmica. No sé si es pot parlar de gol anul·lat al Bayern, però sí és evident que primer s'equivoca el Linier aixecant la bandera i sobretot a l'àrbitre xiulant sense deixar acabar la jugada. La jugada acaba en gol, però segurament al sentir el xiulet, els defenses del Real Madrid ja baixen tensió. El Bayern estan indignats amb l'àrbitre i haurien d'estar-ho també amb el seu entrenador, amb Tuchel, que al tram final del partit va treure del camp a Kane, a Musiala i a Sané. A més, durant el partit el Madrid va ser superior, va tenir moltes més ocasions que el Bayern i va mereixer passar sense haver de tirar de l'èpica habitual. Sigui com sigui, el Real Madrid jugarà la sisena final en els darrers 11 anys. No cal recordar que les han guanyat totes. La nit pels culers va ser duríssima, perquè, a més, pràcticament en el mateix moment que el Real Madrid es classificava per la final de la Champions, el Barça de bàsquet queia al Palau, eliminat de l'Eurolliga davant Olympiacos 59-63. També ahir es va classificar el Fenerbahçe de Jacique Vicius, guanyant a la pista del Mónaco. Sí que hi ha una bona notícia al Barça. És notícia d'aquest matí. Pau Cubarsí, oficial, ha renovat fins al 2027 amb una clàusula de rescisió de 500 milions. Us explicarem també en clau Barça que el club té un acord verbal resignat amb Guido Rodríguez, el migcentre argentí del Betis. Seria el substitut d'Oriol Romeu. Tot això sempre a expenses de que el fair play financer ho permeti. Al Girona sentirem a Mitchell, ja en la prèvia de l'Alavés Girona de demà de Lliga. L'Espanyol, la notícia és que el femení disputarà la final per l'ascens a primera contra Osasuna. Ahir va tornar a guanyar-li al AM Lleida per 2-1. I en tennis, a Roma, està jugant ara mateix Rafa Nadal, davant del belga Bergs. És partit de primera ronda. El primer set l'ha guanyat el belga per 6-4. El segon el domina Nadal per 5-2. Aquesta tarda juga també Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro, partit de segona ronda. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, quantes opcions li doneu al Dortmund a la final? Moltes opcions, 1% dels vots, poques, 29% dels vots, cap opció, 70% dels vots. En clau Girona, acaba la jornada segona. El Girona, creieu que sí el 70%, que no el 30%. I en clau Espanyol, esteu d'acord amb Brad White? Creieu que l'equip pujarà directe? Creieu que sí el 40%, que no el 60%. Marc Pairés està al control de so. Edu Badí a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem els d'Esports COPE, us acompanyarem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada. De seguida parlem de la Champions, però abans hi ha notícia important al Barça. Pau Cubarsí renova amb el Barça fins al 2027.
Estic molt, molt, molt content perquè és un somni de des de ben petit que un culer pugui renovar amb el Futbol Club Barcelona és el millor que em podria passar en molt de temps i molt content per això. Marco seguir sent jo mateix, seguir treballant cada entreno, cada partit i seguir millorant.
Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que jo crec que feia falta donar-li als culers una bona notícia, una petita alegria, i aquesta notícia, aquesta alegria, és la renovació de Pau Cubarsí fins al 2027.
Una de les millors notícies del Barça aquesta temporada. El central de 17 anys ha signat avui el seu nou contracte fins al juny del 2027 i ha quedat blindat amb una clàusula de 500 milions d'euros. L'acte ha estat privat a la Ciutat Esportiva amb la porta de Deco, Joan Soler i Juste. El Barça d'aquesta manera s'assegura la continuïtat de Cubarsí, titular indiscutible des que debuta el gener en Copa del Rei a Salamanca. Va arribar el 2018 procedent del Girona i fins ara, Joan, la seva clàusula era de tan sols 10 milions d'euros, un preu que el convertia en objecte de desig al mercat de fitxatges. El Barça ho evita amb aquesta nova clàusula de 500 milions d'euros. L'estiu passat hem de dir que Pau Cubarsí va estar a punt de marxar al Manchester City després del fitxatge de Mika Faye pel filial, però l'àrea esportiva, el cos tècnic de Xavi, ho vam explicar en el seu moment, el van convèncer que tindria oportunitats, se l'enduen a la pretemporada dels Estats Units amb el primer equip i ara és peça indispensable amb només 17 anys, els va fer el mes de gener. És un jugador, Joan, que encara viu a la Masia. Doncs renovat amb aquesta clàusula de 500 milions.
És una molt bona notícia que el Barça es garanteixi la presència aquí durant uns quants anys del que està cridat a ser un dels millors centrals dels propers anys a Europa. I una cosa més, Helena, que hem de fer la prèvia que fem cada dia, tot el que sentireu a partir d'ara queda pendent de que el Barça sigui capaç de revertir la seva situació de fair play.
Em sona una mica la careta de Crims del Carles Porta, Joan.
Sí, sí,
però
sí.
Aquí hem de parlar en teoria de coses positives, de sí. Cromos, d'àlbums de jugadors que il·lusionen el Barça. No sé si aquest els il·lusionarà als culers, el nom de Guido Rodríguez, se'n ve parlant doncs, ja fa setmanes i ho tenim confirmat per totes les parts. L'acord entre el Barça i Guido Rodríguez és total des de fa ja dies, però no hi ha cap contracte signat. S'està a expenses del fair play de l'espai salarial que hi hagi per inscriure'l. L'internacional argentí del Betis té 30 anys, és l'opció low cost pel mig centre, substituirà Oriol Romeu, tot apunta que tornarà a Girona després d'un any molt complicat al Barça. El Betis ha intentat retenir-lo, pel que en diuen des del Betis, oferint-li dues temporades més una altra opcional, però ja han desistit perquè tenen claríssim que l'acord és total amb el Barça, que està tancat des del mes de març. Tenen el Barça informes futbolístics des de fa un any i també molt bones referències, i això és important, molt bones referències a nivell personal. Els ha arribat que és un gran professional, molt sacrificat, molt seriós i molt bon company.
Sí, és un bon futbolista amb experiència que vindria a substituir a Oriol Romeu, que en principi tornarà a Girona, però a part d'això el Barça no es rendeix i intentarà portar un mig centre top, no? Si es pot, clar, si es pot.
Sí, perquè aquesta és l'opció low cost, és l'opció per substituir, com dèiem, a Oriol Romeu. Ja saps que Xavi està enamorat de Kimmich i de Zubimendi, són els seus preferits. En el cas de Kimmich, ahir eliminat amb el Bayern de Múnich, encara no ha renovat amb el conjunt alemany, ell és el seu propi representant. I el cas de Zubimendi, ens deia el nostre company, el Mauri Diaque, des de COPE Sant Sebastián, que segons fonts molt properes al jugador, ho té bastant avançat amb l'Arsenal, però el Barça no tira la tovallola. En qualsevol cas, no són opcions barates, eh? Zubimendi té una clàusula de 60 milions d'euros i la Real no té cap intenció de baixar-la i Kimmich menys de 50 milions d'euros per menys de 50 tampoc el deixarien sortir en principi.
Sí, sí, són operacions tal com està l'economia del Barça ara mateix, de moment, i tal com està el pati, de moment inassumibles. Condis, gràcies.
Hem de dir que està pendent la renovació de Sergi, sí. Roberto. Dilluns en principi havia de rebre els contractes per signar-los i revisar-los. és dijous, han passat 4 dies i encara no tenen notícies. A aquesta hora encara no han arribat els papers.
Que vagi bé, Condis. Adéu. De seguida la Champions.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El Madrid nos deja que saque.
Se acabó.
Acaba de pitar Marsinia. El Madrid va al final de Londres. El Madrid vuelve a regalar una noche mágica.
El número.
El Madrid clasificado. Miguelito.
Bueno, salen los jugadores del.
Increíble, ha pasado otra vez. Ha pasado otra vez. Aquí suele pasar. Ha pasado otra vez, no hay mucho que añadir. Yo creo que la atmósfera de este estadio, de esta afición, nos ayuda mucho, sobre todo en los momentos de dificultad. El partido ha sido bueno, porque creo que hemos merecido ganar. Y al final hemos cogido el premio de llegar a otra final.
Sí, sí, senyor Ancelotti, ha passat otra vez. Otra vez el Real Madrid jugarà la seva sisena final de Champions en 11 temporades, el dia 1 de juny a Wembley, Borussia Dortmund, Real Madrid. Estem primer a Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la dulce resaca el día después de la clasificación, Mel?
Bueno, pues imagínate, después de una temporada tan larga, meterte en la final de la Champions en un partido ayer ante tu afición, con un lleno absoluto, con un Santiago Bernabéu espectacular. Y cómo se produjo el guión del partido, teniendo que remontar en los últimos minutos con dos goles de Joselu, que había salido en el 81, marcaba en el 88 el empate, tan solo 7 minutos después de estar en el terreno de juego, y en el 92 marcar el gol que mete al Real Madrid en la final de la Champions ante el Dortmund el próximo 1 de junio, pues hoy ha levantado Madrid al margen de con una temperatura espectacular, con un ambiente y una sonrisa en la cara de que se reconoce rápidamente quién son los seguidores del Madrid.
Bueno, pues ¿cómo va a ser la celebración del título de Liga el domingo, ¿no? Sabiéndose además ya en la final de la Champions, Mel.
Sí, fíjate que se había hablado mucho de por qué no se celebró el mismo día que se jugó después el Barça, por qué no al día siguiente, por qué no en Granada, por qué que no era lo mismo. Bueno, ya te digo yo que lo van a celebrar de una forma espectacular. Ya empezaron a hacerlo ayer en el Santiago Bernabéu con la clasificación para la Champions, pero de cara a la Liga, pues mira, a las 11 está previsto que salgan en un autobús hacia la Comunidad de Madrid, de ahí se irían al Ayuntamiento, posteriormente cogerían un autobús descapotable, irían a Cibeles y ahí ya sería toda la fiesta, con la obtención del Campeonato Nacional de Liga y el plus además emotivo de saber que además de haber conseguido la Liga, pues vas a disputar la final de la Champions, o sea, dos en uno prácticamente.
Sí, sí. Imagino que la gente ya la caza y captura de una entrada para la final, ¿no, Mel, o qué?
Sí, hoy han empezado a las 12 de la mañana a través de la web del Real Madrid, online, es la única forma de acceder a ellos, empezar a hacer las solicitudes, van a tener plazo hasta el próximo día 13, que es el lunes, también hasta las 12 de la mañana. Cada solicitud que presente un socio, lógicamente, va a tener un máximo de posibilidades de 6 socios dentro de esa solicitud que va a tener. Los precios van entre 60 libras, las más baratas, y 610, las más caras. Y luego, claro, si hubiese más peticiones que entradas, que es lo que va a suceder, como pasa habitualmente, el sorteo ante notario sería el martes próximo, 14 de mayo.
Perfecto, Mel. ¿Algo más? Hay una pequeña lesión de Tchouaméni, ¿no? ¿O qué?
Sí, hoy descansa la plantilla. Mañana va a ser el único entrenamiento preparando la salida a Granada, el último compromiso que tiene el Real Madrid esta semana, pero la sorpresa ha sido que hoy se le han hecho pruebas a Aurélien Tchouaméni, el francés, que ya tuvo problemas durante la pasada semana con un golpe en el pie izquierdo. Bueno, pues se le ha detectado una lesión por estrés precisamente en ese pie izquierdo y habrá que estar pendientes de la evolución que tiene. Se convierte en duda más que razonable para la final, así que habrá que estar esperando cómo puede llegar. Me están pasando ahora mismo una información que dice que tendría un 20% de opciones de llegar para esa final ante el Dortmund.
Perfecto. Mel, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Doncs així estan a Madrid, contents i feliços per la classificació per la final, i no és per menys. I a Alemanya com estan? Edu Badia, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Crec que hi ha força indignació amb la jugada final, amb l'arbitratge d'ahir de Marciniak, no?
Escàndol, és increïble. Alemanya no es parla d'una altra cosa. Ningú s'explica com l'àrbitre polonès Marciniak anul·lés el gol de Delight, que significava el 2-2. La premsa, què diu la premsa alemanya? Sportbild posa l'accent en l'actuació arbitral. Quin escàndol, titula, en la mateixa línia, Kicker parla de desastre absolut i l'àrbitre va arruïnar el Sony del Bayern. Der Spiegel també revisa la jugada polèmica. Des de dins, les reaccions són gairebé les mateixes. El director esportiu del Bayern, Max Eberl, va considerar la jugada de molt estranya i dubtosa. Thomas Müller recorda que això va passar el 2017 amb dos gols de Cristiano Ronaldo, mentre que el tècnic Thomas Tuchel tampoc va entendre la decisió i va ser molt crític en la sala de premsa.
I think it's pretty clear.
Crec que és molt clar. No hi ha dubte que va en contra de tota norma vigent del futbol modern el que ha passat aquí. El primer gran error és de l'assistent, que ja ho havia fet abans durant l'afegit, en una jugada de Davis, i que no sé si era fora de joc. Ja em va semblar estrany. Però aixecar la bandera així, en una situació en la que és impossible saber si és fora de joc, tenir les pilotes d'aixecar en una situació així és una gran decisió i una mala decisió.
És la dinàmica general, aquest és el missatge de malestar general que ens confirmen periodistes d'allà d'Alemanya. De les poques veus crítiques amb el plantejament del Bayern, un mític campió de la Champions de 2001, Hargreaves, que va qüestionar el canvi de Harry Kane a 6 minuts del final, assegurant que Tuchel va cometre un dels grans errors del món del futbol.
Sí, això també és molt criticable, perquè amb el partit i l'eliminatòria encara oberta per decidir, Tuchel va retirar a Harry Kane, no només a Harry Kane, sinó també a Musiala i a Sané.
Sí, sí,
i jo em preguntava...
La columna vertebral del Bayern quedava la pròrroga per endavant.
Jo em preguntava si el Bayern empata i van a la pròrroga, quines armes tens per guanyar el partit.
Evidentment. No? Sí, sí. Poc seguit d'aquest tema és l'única veu crítica del plantejament del tècnic alemany. La resta, tot va enfocat de cara a l'àrbitre, aquest 2-2 que no va pujar al marcador, però l'única crítica és la de Hargreaves.
Molt bé. Volem comentar la jugada amb el Santi Cañizares, que té una Champions amb el Real Madrid, la sèptima, i va perdre una final de Champions contra el Real Madrid jugant amb el València també. L'enganxem a la carretera, toquem fusta perquè la cobertura i la comunicació ens respecti. Santi, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el Madrid a la final de una forma muy a lo Madrid, Santi.
Sí, no debe sorprender a nadie, ¿no? A diferencia de otros partidos, yo creo que sí que mereció ganar y no pasar tantos apuros, pero también se estaba enfrentando a un equipo similar al Real Madrid, un equipo que sabe resistir. El Bayern de Múnich no solamente tiene el mismo estilo de juego, sino que da la sensación también de que tiene el mismo espíritu y es capaz de sacar adelante partidos pues donde no está siendo el mejor, y eso es lo que parecía que está sucediendo en el Bernabéu, ¿no? Hasta que llegaron los minutos finales y el Madrid sacó ese DRS que tiene en el Bernabéu en los últimos minutos, que solamente aparece pues cuando el equipo pues está muy muy necesitado, y que bueno, hace que el tiempo en el Bernabéu no sea el concepto de tiempo que tenemos habitualmente, ¿no? Que queden 5 minutos en cualquier otro estadio da la sensación de ser una situación ya agónica, que queden 5 minutos en el Bernabéu pues hace todavía tener mucha confianza a tanto al estadio como a jugadores, etcétera, ¿no? Es un valor que tiene el Real Madrid en este tipo de partidos.
Sí, sí. Es verdad lo que tú dices, Santi, que ayer el Madrid durante el partido fue mejor. Hubo tramos en los que dominó claramente, sobre todo en la segunda parte. Hay un rato en el que Vinicius gobierna el partido. El Madrid genera muchas ocasiones de gol. Pero bueno, al final, llega al final, tira de épica y aparecen esos intangibles que han aparecido otras tantas veces, ¿no? Neuer, por ejemplo, que está haciendo un partido perfecto, falla en la jugada del empate. Sale Joselu, que le está costando meter gol esta temporada, y mete los dos goles de la remontada, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que analizar a hombre por hombre, ¿no? Neuer lo que nos demuestra es que, haciendo un partido brillante, que eso nos enseña también que el Real Madrid ya merecía ir por delante en el marcador, cuando es estrella el portero del rival, es porque obviamente se está generando muchas ocasiones, pues el puesto del portero tiene esto, ¿no? Es todo el partido plenamente concentrado, y un error pues te hace perder, pues yo creo que la condición que en ese momento tenía Neuer, que era de mejor jugador del partido. Nos enseña un poco la dificultad del puesto de portero. Luego pasa que fallas algunas veces y no tienes la desgracia de que te hagan gol, pero es evidente que el portero, en un momento, en un error técnico, como es lo que sucedió, puede de alguna forma cambiar el signo de un partido, y es algo que con lo que convive el portero, y lo sabe él mejor que nadie, ¿no? Claro, para que esa jugada fuera gol, hace falta que un jugador que sale desde el banquillo salga con confianza, salga con la mente limpia, salga y utilice sus condiciones al servicio del equipo. Las condiciones de un delantero centro son esas, precisamente. La de ir en busca del fallo del portero, la de no abandonar la jugada nunca, la de leer antes que nadie dónde puede estar el gol. Es lo que hizo Joselu y le salió muy bien. Le ayudó Neuer. Pero Joselu tiene su mérito. No sé si otro futbolista que no fuera de la hubiera interpretado que el gol podía estar ahí, donde llegó Joselu en esa jugada. Y bueno, pone un poco en valor a lo que es un delantero centro, ¿no? Un jugador que siempre está delante de la portería en los goles.
Para que no faltara de nada, Santi, tenemos la jugada polémica del final. ¿Cómo la ves tú, esa jugada?
Mira, yo no veo tal polémica como se ve en el resto de España, porque no considero que es un gol anulado. Desde el momento en el que el árbitro ha pitado y desde el momento que defensores han abandonado la oposición a delanteros y desde que el portero ni siquiera se tira por el balón. Entonces, el concepto de gol anulado, desde mi punto de vista, es otro. Es cuando se hace un gol y se anula con posterioridad, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que en el fútbol moderno, en lo que hizo el asistente y lo que hizo el árbitro, pues es un error que no se debe cometer, ¿no? Porque yo creo que todos los asistentes ya educados en que si no tienes muy claro la situación no tienes por qué levantar la bandera. En este caso, ni con las imágenes podemos sacar grandes conclusiones. Y es que además indujo al árbitro a cometer el error de pitar. Porque si el árbitro no hubiese pitado y deja seguir la jugada entendiendo que es una jugada riguroso fuera de juego, pues seguramente hubiéramos visto el desenlace de la jugada, pero de igual a igual, ¿no? No como la vimos. Para mí es un error, pero un error mucho menor del que queremos o el que trata el Bayern de sentar su argumento, o el que, bueno, pues como en este país los hay, pues muchos antis tratan de justificar la victoria del Real Madrid. Sinceramente lo veo así. Okay. O sea, no soy una persona que no sea objetiva con el árbitro, independientemente de la camiseta que sea. Hago mi opinión como de una forma libre.
Perfecto, Santi. Oye, la última, la final contra el Borussia Dortmund. Tú has levantado una Champions con el Real Madrid. Sabes lo que es también jugar una final contra el Real Madrid y perderla. Es muy favorito el Madrid en las finales. De hecho, las últimas que ha jugado las ha ganado todas, Santi.
Claro, estamos hablando que si juega esta final, no sé si es la octava o la novena final que juega de forma consecutiva y no ha perdido ninguna. Sí. El equipo que hace eso no se puede quitar el cartel de favorito, o sea, no lo puede esconder. Y sobre todo un equipo que ha ganado, pues las Champions que ha ganado el Madrid. Es evidente que ese favoritismo, para bien o para mal, no lo podemos discutir. Dicho esto, el Borussia Dortmund en 97 fue un equipo que sorprendentemente ganó a la Juventus en su primera final de Champions. Esto es de extrema dificultad. Y a mí me gusta mucho, cuando hablo de Champions, hablar de la historia de la Champions, porque te enseña muchas cosas, ¿no? Bueno, pues recordar que el Borussia Dortmund hizo algo que ha resultado extraordinario en los últimos 27 años. Solamente lo ha hecho el Borussia Dortmund. Y grandes equipos como Manchester City y Paris Saint-Germain han fracasado en ese intento de ser campeones la primera vez que se presentaban en una final.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. El 1 de junio el Madrid gran favorito, pero el Dortmund evidentemente está en la final y tiene sus opciones también. Santi, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo grande para todos. Un placer.
Igualmente. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Wembley. Sí. El mateix Wembley del 2011, 3-1 i exhibició del Barça de Guardiola contra el Manchester United d'Alex Ferguson. I el mateix lloc on es trobava el vell Wembley del 92 i el gol de Koeman per guanyar la primera Champions del Barça. El Madrid, que ha guanyat 14 Copes d'Europa, mai havia jugat a Wembley una final i ara tindrà l'oportunitat de gaudir del temple del futbol i tractar d'aconseguir la quinzena. I a la imatge d'avui de la Champions vull reflectir sobre un camp de futbol, els cromos, de la millor alineació possible, segons la meva opinió, dels jugadors que han participat a les semifinals, dels que 8 hi seran a Wembley el dissabte 1 de juny. Lunin, Carvajal, Hummels, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Toni Kroos, Julian Brandt, Jadon Sancho, Joselu i Vinicius, i l'entrenador Carlo Ancelotti. Els del Barça s'ho miren des de lluny, amb enveja, amb ràbia, amb nostàlgia, amb admiració.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
O fins i tot amb resignació, podríem afegir, no? 3:45 de la tarda, una pausa, i després estem amb els amics del Pedregà a veure com estan.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor.
Hola, soy Pedro Casablanca. Estaré en Barcelona en el Teatro Poliorama del 17 de abril al 12 de mayo con don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Un espectáculo emocionante, mágico y delicioso creado por Xavier Albertí con música en directo interpretada al piano por Mario Molina. Venta de entradas en teatropoliorama.com.
Debat. És la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Miguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Què, com esteu? En algun moment veu pensar que podria caure eliminat al Madrid o en cap moment veu tenir
sí.
cap esperança?
Jo sí.
Tu?
Jo sí.
Sí? Tu vas tornar a caure, Júnior, una vegada més?
Jo vaig tornar a caure. Jo em pensava que el Madrid aquesta vegada no passava.
Sí.
No arribaria a la final. Estic completament d'acord amb les declaracions de Tuchel i sabeu que normalment sóc molt, molt objectiu amb aquestes accions, però és que té tota la raó. I més a més quan tens una eina de seguretat que és el VAR. I crec que evidentment no li puc treure mèrits al Madrid per arribar a la final perquè es donin aquestes circumstàncies has d'estar allà i estàs allà. Però me l'han colat aquesta vegada i sí, estic
aquesta trist. Aquesta i totes.
No, però així com... Bueno, sí, tens raó. Aquesta sí. i totes. No.
Al final t'has rendit.
Sí, m'he rendit. Avui ha sigut... Bueno, ahir va ser un dia trist i per mi i ja està. I amb esportivitat simplement felicitar als madridistes i ja està, però evidentment ha sigut una decepció.
Dani, què dius tu?
No, jo tot el dia i tota la setmana prèvia i totes les hores prèvies estava convençut que passava al Madrid. Ara reconec i confesso que al minut 80 no sé quants, quan estava guanyant el Bayern i tal, sí, em vaig pensar que potser tenim una final alemanya, però...
No preneu.
No, és que... tu no ho vas dubtar en cap segon,
no.
ni quan anaven 0-1 al...
No.
Bueno, sí, és
soc sincer, postura, si no ho diria, eh?
És la postura intel·ligent, però... Estic en el tema arbitral, estic d'acord amb el que ha dit Cañizares, que és que,
jo també.
Que crec que és una cagada, però que no em sembla que sigui el motiu pel qual ha passat el Madrid, perquè crec que Tuchel també suïcida una mica amb els canvis, fa un gir bastant defensiu i amarrategui al final del partit i el Madrid el destrossa. És veritat que la jugada arbitral beneficia el Madrid, però fins i tot sense això sempre passa alguna cosa. A vegades és l'àrbitre, de vegades és un porter que li cau la mà a terra...
Ahir també va fallar el porter, que estava fent un partit impecable i de sobte la jugada de l'empat a un falla, no?
O sigui, Déu Nostre Senyor és del Real Madrid i llavors va enviant com plagues, saps? Les plagues de les llagostes, les no sé què, tal. Pues aquí hi ha una plaga de... Una vegada són els àrbitres, altra vegada són els porters i tal, però sempre al final acaba arribant al Madrid a la final i guanyant-la.
No sempre ha estat així, però jo crec que ahir, si tu mires el partit, jo crec que el Madrid va jugar millor que el Bayern i va mereixer passar. Al final passa tirant d'èpica i tal, però durant el partit... Jo crec que en moltes fases el domina i genera moltes més oportunitats. I sobre la jugada polèmica, Junior, a tu, què és el que més t'indigna? Perquè és veritat que jo crec que el Linier s'equivoca aixecant la bandera, evidentment, es precipita encara més l'àrbitre xiulant, però que quan xiula l'àrbitre, clar, ja, sí, acaba la pilota dintre, però igual és perquè ja els defenses del Madrid baixen una mica la tensió.
A mi, repeteixo, no crec, o sigui, per matisar, que el Madrid hagi guanyat gràcies a la decisió arbitral o a l'error arbitral, però crec que és fora de joc, crec que el Linier, sabent que té el suport del VAR,
sí, això,
i en una decisió tan crítica i tan justa, o ho té molt clar, o no pot aixecar, no pot decretar fora de joc.
Sí, però... fins i tot, per mi, el que s'equivoca encara més és l'àrbitre, que és el que xiula. Encara que el Línia aixequi la bandera, si tu no xiules, la jugada continua.
Totalment, però bueno, al final els àrbitres sí que és cert que es refien molt dels seus companys i són precisament els Líniers els que tenen la millor visibilitat d'aquesta jugada. Si el Línia aixeca la bandera, l'àrbitre ha de creure que és que ho té claríssim. Però bueno, que sí, que són un conjunt de circumstàncies on podem dir que Déu Nostre Senyor és del Real Madrid i fa que, pues, que passi el que passa. Ja està. Però bueno, igualment, repeteixo, s'ha d'estar en aquests moments per poder arribar a aquestes finals i guanyar aquests títols. I això no se li pot treure.
Sí. Així com l'anada va ser molt igualada, Dani, jo crec que ahir el Madrid va ser bastant superior al Bayern.
Sí, va començar molt bé el partit, Vinícius va tenir 2.000 milions de jugades on no va decidir bé el final o no va definir o resoldre, però se n'anava com volia del seu marcador. Vinícius va ser un mal de cap per la defensa del Bayern i... Jo també crec que mereixia passar al Madrid. Ara, mereixia, vull dir, i també com et dic això, mereixia passar al City, saps?
Sí, clar, clar. Sí.
Llavors, clar,
o el PSG el dimarts, no?
És molt relatiu en el futbol. El mereixen, el futbol és...
No, has de fotre gol,
Has de ficar el gol. I jo crec que els alemanys fiquen el gol i fan l'alemanyada de dir, hòstia, doncs fora pilota i anem aquí a amarrar-nos perquè...
Potser mereixia passar al Leipzig, també. Que clar, bueno, el Leipzig contra el Madrid, vull dir, el Madrid no va fotre res.
Sí.
Contra el City tampoc. Ara, en aquesta eliminatòria jo crec que sí, que el Madrid ha estat superior al Bayern.
Sí, i jo estic d'acord, Junior, amb el Dani, quan parla de Tuchel, que retira del camp el tram final del partit a Kane, a Musiala i a Sané. Clar, jo estava veient això i pensava, si pel que sigui vas a la pròrroga, amb què penses guanyar el partit a la pròrroga?
Això és mentalitat alemana. Som alemans, som forts, bueno, és històric. El Bayern de Múnich tancat a darrere, evitant el gol del Madrid. Vull dir, això és, que és un tema històric i de cultura, i aquí és on s'equivoquen.
Sí. Bueno, el Dortmund ho va fer contra el PSG l'altre dia, també, Dani, també al final del partit l'entrenador fa canvis,
sí,
fa canvis defensius i va aguantar, i clar, si aguantes, ets un heroi.
Si no... El PSG, en tots els respectes, no és el Real Madrid, ni crec que tingui la força ofensiva que té el Real Madrid. El consol que em queda és que espero que el Florentino, després de les darreres actuacions del Kylian, es pensi realment si necessita invertir tants diners i portar-lo.
No, jo crec que ho tenen decidit.
Suplent de José Lu.
Sí, sí, José Lu. Escolta,
bueno,
que...
Però s'ha vist que l'Mbappé de davanter centre no rendeix igual.
Sí. Li doneu alguna opció al Dortmund a la final
Sí.
No tornis a caure, que és el Dortmund.
Que no, que els hi toquen la revenja de la famosa final del Cañizares i companyia, tu.
Però quina final?
Els hi toca?
No, al...
Però al Bayern, no?
No, van jugar contra el Dortmund. Va marcar el Iugoslau.
La sèptima era contra la Juve. Era contra la Juve.
Però és igual. O sigui...
era la d'abans era Borussia Juve, crec.
Sí, Borussia Juve, sí.
Que la guanya el Borussia.
Tens raó.
Sí.
Equivocat. No,
però, en fi, és que és igual, hi hagués revenja...
Ja li toca. Al Borussia li toca.
Si el Madrid no ha perdut una final des que jo he nascut, ha perdut una final...
Li toca.
I el fet de que... He sentit algun culer dir... Jo tinc assumit de que el Real Madrid la guanyarà, però això de que sigui a Wembley...
Algun culer li molesta. Màgic, és que jo segueixo pensant, Dani, que tu i jo hauríem d'anar a la final,
sí,
perquè
home,
és a Wembley, i portar la samarreta del Borussia i disfrutar-la.
Sí, home.
I fem el reportatge per la Copa i pel teu canal de YouTube.
Mira,
se m'acaba d'ocórrer.
Júnior, t'agraeixo molt que penses en mi, però...
Doncs ho faré, ho farem amb Batllori i amb l'Oliveros.
Això sí.
Quedaràs amb les ganes, t'empenediràs.
Dubto molt que Batllori vulgui anar a veure el Madrid a una final de la Champions, però...
Jo també rebutjo. A més, hi ha primavera sauna aquell cap de setmana, o sigui que tenim...
Anem amb les Harleys, tu. Coses amb Harleys allà a Wembley.
Tenim coses a fer per aquí. Anar a concert i ja està.
Amb les Harleys, però a dins...
Aniré sol a portar sort.
Va, a veure què passa. El tema és a veure quan pots anar amb una samarreta del Barça a veure una final de la Champions.
Ara, aquest és el pedregà.
Aquest és el tema i en fi.
Encara queda una mica.
Sí, perquè ahir, clar, mentre el Madrid es classificava més, hi ha el tema del bàsquet, Dani, que a l'hora
sí,
el Barça queia...
Sí.
Va ser una nit dura.
No, és una temporada gaire agradable, no?
Senyors, ho deixem aquí de moment. Seguim pel Pedregà. Dani Júnior, gràcies i ànims. Endavant.
Ànims a tots.
Una abraçada.
Que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Queden 4 partits de Lliga i el Barça encara ha de lluitar per ser segon. Ho vivim amb la passió de l'equip líder de la ràdio.
Has levantado para ver el espectáculo, Miguel.
Hombre, es que eso empezaba a tope, tú. 2 golazos en 5 minutos, hay que verlo, no se lo puedo perder. Y además, 2 buenos goles, el ambiente es sensacional.
Tiempo de juego.
Dilluns, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
L'emoció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:43, esport en directe. Estem seguint el partit de Rafa Nadal, primera ronda a Roma. Està igualat, el partit contra el belga Bergs. Nadal ha perdut el primer set per 6-4, el segon l'ha guanyat 6-3 i ara en el tercer el domina per 2-1. Parlem ara del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
El Girona que juga ja demà el seu partit de Lliga, ha de visitar l'Alavés i, per tant, ha parlat el misteri avui.
Sí, no sé si tots som conscients, dic, entre la Champions, la final definida, el desencís del Barça després de perdre a Montilivi, el fet de classificar-se al Girona matemàticament per la propera edició de la Lliga de Campions, del que hi ha en joc entre Girona i Barça en aquestes quatre últimes jornades, que és la segona posició que comença a defensar a partir de demà, victòria davant l'Alavés, al Girona. Un Girona que encara no recupera Cristian Estuani, fa mala pinta, i sabem que també Solís i Borja són baixa els tres per lesió. Deies, ha parlat Mitchell, sí, i crec que per intentar donar per tancat un tema que és el de on jugarà l'equip la temporada vinent, la Lliga de Campions. Vigilem de no perdre el focus, que encara queden jornades i estem parlant molt del futur i encara el Girona no sap com acabarà la Lliga. Diu que no hi haurà destensió, Mitchell, que els jugadors, home, estan una mica més relaxats, però que volen aquesta segona posició. Dic tant que ho tema perquè li estem donant voltes a on ha de jugar el Girona a la Champions, per allò de Montilivi, l'aforament, només es poden tenir construccions fixes, no grades supletòries. Ho ve repetint Mitchell, ho va dir fa dos dies amb Juanma Castaño al Partidazo i avui crec que intenta tancar aquesta carpeta.
Estoy convencido de que va a ser aquí. Una situación que yo no contemplo. Jugar fuera de nuestra casa, con nuestra gente, es debilitar la parcela deportiva. Porque aquí, este año solo hemos perdido contra el Real Madrid. Quiere decir que hemos sido muy fuertes junto a nuestra afición, a nuestra gente, en nuestro sitio. Los jugadores aquí tienen una confianza especial y es un punto que tenemos que seguir manteniendo.
Doncs clar, i català, en aquest cas castellà. Ho dic perquè des del Girona saps que va fer Pere Guardiola tota una sèrie d'entrevistes on deixaven entreveure que, vaja, que buscaven una alternativa i que aquesta era Barcelona. L'altre dia el company, ben informat, Àlex Luna, de Mundo Deportivo, explicava que la UEFA és partidari en aquest cas de jugar a Montjuïc perquè ja té tota la infraestructura de tot amb el que suposa aquest tot ja muntada. Mitchell vol jugar a Montilivi. Vinga, la jornada, la lluita per la segona posició. L'altre dia deia Mitchell que no és un objectiu, però clar, va ser abans de jugar, guanyar i remuntar davant el Barça. Què diu ara?
És l'objectiu. Necessitem guanyar els quatre, però primer hem de guanyar demà. Hem de mirar partit a partit, però ara mateix l'equip està per sobre del Barça i l'objectiu és aquest. Si som capaços de guanyar els quatre partits, són segons, estaré més a prop de lluitar per un títol que per nosaltres és un somni.
Doncs queda clar. Demà llista de convocats per aquest Alavés Girona. L'equip marxa demà mateix al matí a terra 3:15 a Vitoria.
Així està el Girona. Abordem ara la informació de l'Espanyol, que tenim diverses coses. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Portes bona cara, això abans que res.
Va, només ha guanyat un partit.
Sí.
Queden 22 dies per la fi. Sí, tranquil·litat, sí, sí. Tranquil·litat.
El gran heroi del partit d'ahir, del Real Madrid, és José Lu, sens dubte, que és un futbolista que està jugant al Real Madrid, però que està cedit allà per l'Espanyol.
És propietat de l'Espanyol. Té contracte amb l'Espanyol fins al 30 de juny de 2025, que és el que passa que en el seu moment va signar aquesta clàusula que en cas de descens podia sortir si un primer igualava la fitxa, que és el que va fer el Real Madrid per evitar una maniobra bruta, entre cometes, d'esperar que José Lu quedés lliure i comprar-lo. Es va tancar aquest acord de cessió, 500.000 euros per l'Espanyol, i a final de temporada s'executa la clàusula, 1,5 milions, que serà el que pagarà el Madrid per quedar-se el futbolista. En principi, a Cibeles, a Chamartín. Encara que podria donar-se l'opció, si el vestidor es carrega, que el Madrid fes, entre cometes, negoci amb José Lu, que és una opció improbable. Des de l'Espanyol, informació que podem explicar via Quique Iglesias, tot i que no hi ha hagut contactes encara entre Espanyol i Madrid, a Can Perico tenen assumit que el Madrid farà efectiu aquest 1,5 milions d'euros i que José Lu marxarà definitivament a Madrid. De fet, no es contempla el retorn del davanter a Cornellà. Això sí, aquesta compra, aquest pagament de 1,5 milions d'euros, té una data tope, que és el 30 de juny. Abans del 30 de juny, el Madrid ha d'ingressar a la tresoreria de l'Espanyol aquest 1,5 milions. Si no, José Lu, doncs, hauria de tornar a Cornellà, però vaja, és improbabilíssim.
Molt bé, aquesta és la situació de Joselu. Paral·lelament, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
L'equip prepara el partit de dissabte, importantíssim, a Valladolid.
Sí, y tenemos declaraciones que nos envía el club de Edu Expósito, que se rompió el ligamento cruzado de derecho en enero en el partido contra el Eldense, del que se va recuperando poco a poco, aunque hasta septiembre no podrá volver a jugar. El centrocampista de Cubellas ha hecho unas declaraciones donde analiza esta recta final de liga con el equipo a 6 puntos del ascenso directo, posición que ocupa en el Leganés y el Valladolid, rival este sábado en Zorrilla.
Para nosotros sí que es una final, y ayer ya lo dijo Martín, que él está convencido. Y es lo que tenemos que hacer el sábado, es ganar. También con el cambio de entrenador, con Manolo yo creo que el equipo también se siente a gusto, con una idea bastante clara, pero hay que sumar de 3 este fin de semana, que ya nos quedan las últimas 4 finales. Si no ganamos, va a ser difícil, más difícil, pero todavía queda mucho. Está en nuestras manos que eso sea así, ¿no? Que la última jornada en casa contra el Cartagena podamos nosotros llevarnos la alegría y toda nuestra gente que lleva mucho tiempo sufriendo.
Cita vital, la d'aquest dissabte a Valladolid pel primer equip masculí, i una molt bona notícia a l'Espanyol, Juan, protagonitzada pel primer equip femení, que ja està a la final per l'ascens, per tornar a primera.
Se clasificó para la final del playoff tras ganar al AM Lleida 2-1 y ahora se enfrentará a Osasuna en la eliminatoria definitiva para regresar a primera división. Las chicas de Juan Ignacio Ibarra venían con un claro 0-2 de la ida, pero tuvieron que remontar el gol inicial de las Islas Redenses con 2 tantos en la segunda parte de Lice y Vallejo para sentenciar el choque. La capitana del Español, Carol, lo tiene muy claro.
La verdad que la eliminatoria completa, tanto el partido de ida que competimos de una manera increíble como este partido que quizá no ha empezado como pensábamos, pero hemos sabido reponernos y dar la vuelta al partido. Cuando la grada está llena, esto parece una caldera y ojalá el miércoles que viene estén aquí otra vez. La temporada se va a resumir en esta eliminatoria, es ascender o no, ellas o nosotras, y hay que ir a morir o matar, prefiero matar.
Bueno, preferimos que jueguen un partido de fútbol y que gane el mejor y que el mejor sea las chicas del Español. El partido de ida se jugará en el Sadar el domingo a las 12 y la vuelta el jueves 16 en la Ciudad Deportiva del Español Dani Jarque a las 7 de la tarde.
És argot futbolístic. 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí al futbol, de seguida bàsquet. Com sabeu, el Barça s'ha quedat a les portes de la Final Four de la Euroliga.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
veure, Albert, que aquesta vegada la màgia, la força del Palau no va ser suficient i el Barça es queda a les portes de la Final Four.
Mira, Manel Comas, el cel sigui,
el xèrif,
efectivament, va explicar, entre altres coses, la tàctica del conill, que és aguantar i acabar sortint i emportar-te la victòria. És el que va fer Olympiacos, que va estar 35 minuts...
Pensava que anaves a dir, és el que va fer el Madrid.
també es pot aplicar, però com d'això ja has parlat,
sí, no,
va aguantar Olympiacos 35 minuts, faltaven 5 pel final del partit, li va donar la volta i va acabar guanyant 59-63. Dèiem que seria històric perquè si el Barça guanyava, classificava per quarta vegada, mai ho havia fet de forma consecutiva per la Final Four, si guanyava Olympiacos, abans ho va fer Fenerbahçe a pista del Mónaco, mai cap equip havia guanyat el cinquè partit per classificar-se per una final a 4 de l'Eurolliga en aquest format de playoff. El Barça va aguantar bé la primera meitat, va defensar molt bé, se li va acabar l'energia i dels que ahir demanàvem que fessin un pas endavant, que de la Provítola, de Parker i de Vesely, només el primer. 17 punts, més repertori, Parker 4 punts, Vesely 6, no va acompanyar. Jo crec que el Barça té el que té, és que no té més. Roger Grimau, l'entrenador del conjunt blaugrana.
Dia dur, dia fotuts, ha sigut un partit molt trebat, que s'ha decidit últim quant amb aquests parell de triples que ens han ficat, que han obert aquest avantatge al marcador, que no hem sabut, no hem pogut tornar. Bueno, al marge de les valoracions, agrair al Palau com ha estat. Em sap molt, molt, molt greu que hagi anat com ha anat. I ja està, poca cosa més.
El Palau, espectacular, més de 7.700 espectadors. Et podria afegir més coses, un 15% d'encert en triples, un percentatge lamentable. Vaja, semifinals de l'Eurolliga, Real Madrid-Olympiacos, divendres 24 de maig, 9 de la nit, abans a les 6, Panathinaikos, Fenerbahçe, Saras amb el Fenerbahçe, classificant-se per la final a 4.
També en pista contrària.
Sí, sí, eh? Guanyant el cinquè a pista del Mónaco amb dos triples de Calat, és a dir, és el món al revés i el bàsquet al revés, ho dic per l'encert habitualment i des de la llarga distància de Calat. Per cert, demà el Barça rep a Unicaja, queden dues jornades pel final de la fase regular i la Lliga Endesa Batllori és l'únic títol que li queda opció de títol al Barça aquesta temporada.
Sí, ja tenim a sobre la nova jornada de la Lliga CB, de fet avui juga el Manresa, Albert, que s'està jugant la classificació pel playoff.
Efectivament, ara té aquesta última plaça, la vuitena, amb 18 victòries, Baxi Manresa, Surne Bilbao Bàsquet avui, 8 del vespre, ve de perdre a pista del Baskonia a Vitoria, Baskonia està just per darrere, si diem que és el conjunt de Pedro Martínez, el Baxi Manresa, vuitè amb 18 victòries, Baskonia està novè amb 17. Té suficient el Baxi per classificar-se, per assegurar la plaça fent el mateix que Baskonia, però inclús guanyant aquesta jornada. I si perd Baskonia seria matemàticament equip de playoff.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant de tennis, mirant a Roma, que estem pendents d'aquest partit Juan de Rafa Nadal, que està molt igualat, eh?
Un 7-1 en el tercero definitivo, 3-2 para Nadal, pero tiene una pelota de 3-3 Berg sobre el servicio de Nadal, por tanto le igualaría el break que tiene a favor el tenista balear y nos iríamos al 3-3. Está sufriendo Rafa Nadal en este tercer set, el belga, el tenista de 24 años, 108 en el ranking ATP. Lo cierto es que parecía que se iba hacia abajo en el segundo set, que ha perdido 3-6, pero se ha echado para arriba y se lo está poniendo complicado. Saca Nadal, a ver si puede ganar el punto, forzar el deuce y ganar el juego.
Aquest és partit de primera ronda i aquesta tarda juga ja el seu partit de segona ronda Paula Badosa, que jugarà contra la tenista nord-americana Emma Navarro.
Hell, superstar!
Favorite referee of all times.
Ah, your favorite referee, te ha visto, Toño.
El mejor árbitro so much.
He's now our commentator.
Yeah, yeah, good. If he is in the stadium, I have a good feeling.
Un dia en la vida de Thomas Tuchel. Comences parlant bé de Mateu Laoz i acabes en recordant-te de tota la parentela de Marciniak. És per dar valor, Batllori, a el que tenim a casa. Mateu Laoz, el meu àrbitre de referència i comentarista del Tiempo de Juego. Escolta, m'ha semblat escoltar que tenies plans ja per l'1 de juny.
No, el dia 1 de juny veuré la final. Igual el dia abans, un parell de dies abans, ens passem pel primer segon, sí.
Resulta que l'1 de juny, a les 9 de la nit, a la Caja Màgica, hi ha programat un concert de Green Days i The Hives.
Green Day.
Ah, Green Day. Sí. Vale, és que no sé...
És singular, Gil.
Ah, Green Day, vale, correcte.
Gran banda, gran banda.
Ah, gran banda.
Punk rock.
Mira si són bons, tu ho sabràs, que sí. Estava penjat el cartell de Sold Out, sí, només un mes després de treure les entrades a la venda.
Sí.
què passa l'1 de juny a les 9 de la nit.
Sí, hi ha un partit, no? M'han dit.
I una possible pantalla gegant al Bernabéu. Doncs bé, una web de revenda d'entrades ha començat a rebre propostes de revenda d'entrades del concert de Green Day. Vendo las entradas, finalmente
la gent es vol treure les entrades del concert de sobre, no?
Finalmente no podré asistir al evento. Vendo entrada para Green Day por imposibilidad de asistencia. Otros ya dan la cara directamente. Lo siento, voy a ir a la final de la Champions. Sort que aquesta web només permet un 20% de sobrecost, només permet un 20% de benefici, si no, el preu de la revenda aquesta es podria senzillament disparar. Però vaja, Green Day acabarà tocant. Bueno, anem a veure quants van al concert i quants van a la pantalla del Bernabéu. Mata, deja el Getafe a final de temporada. Està Gemma Santos, que no està molt trista, s'ha quedat molt apagada. Operat amb èxit del quàdriceps, Jaume Domènech, i entra en la llista de candidats a millor jugador de la Premier. Foden, Haaland, Isaac, Odegaard, Rice, Cole Palmer, Van Dijk, Ol, Watkins, el jugador de l'Aston Villa, tots tret de Rodri. L'han deixat fora sorprenentment d'aquesta candidatura a millor jugador de l'any de la Prèmia.
Les enquestes en clau Barça. Quantes opcions li doneu al Dortmund a la final? Moltes, aquí ha votat el Gil, el 3%, poques, 29%, cap, aquí he votat jo, el 68%. En clau Girona, acaba la jornada segona al Girona, creieu que sí, la immensa majoria, 72%, en clau espanyol, esteu d'acord amb Braithwaite, pujarà l'equip directe, creieu que no, el 60%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi
22 días.